Temps de Turisco de Castelló, temps de que ja va passar en una primera part del passat divendres. La pasada semana ya van con Acer y ese premio de difusión turística, pero juntos brillamos más, de Ferrero Rocher. De valor excepcional para la destilería y bodegas Carmelitano, la de dinamización turística para la ruta 99, también el turismo esportivo para Publicom Sports Events, para esa Mediterranean Epic, la Mediterranean Epic Gran Fondo y el turismo religioso, a un dels llocs que van en visita durante esta semana, como es el Museo del Poet de la Basílica de San Pascual de Villarreal. Però quedaven a tres cinc per a completar aquest quadre d'honor. Ja se me va conèixer ara de la mà del director de les emissores COPE a la província de Castelló, Raül Puigol. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Així és. Avui anem a conèixer els cinc restants i que el jurat especialitzat en turisme en la província de Castelló ha decidit que siguen Bambando, Turisme i Experiències, Camins dels Dinosaures, Turisme de Vinaròs, Magnanimous Rural Rooms i la Fira d'Oficis de Benassal. En concret, i en quant a les categories, la promoció turística de la ciutat de Castelló és per a Bambando, Turisme i Experiències, el desenvolupament turístic per a Magnanimous Rural Rooms són els únics allotjaments que té un celler a la província de Castelló, a banda de ser pioners en altres coses, el celler de Gabriel Mayo García de Vilafamés. També el Premi del Turisme Cultural per a la Fira d'Oficis de Benassal, que va començar l'any 2014 i ha servit també per a dinamitzar el que és el turisme i la rehabilitació d'alguns edificis que van tindre el seu ús a l'esplendor que tenia en el seu moment, sobretot per la indústria ramadera, este municipi de la comarca del Alt Maestrat. Turisme de Vinaròs s'emporta el Premi Turiscope Castelló al Turisme Inclusiu. Han sigut guardonats, inclús a nivell nacional, per tot el que han aconseguit fer, i és molt significatiu, i s'aposta per fomentar el turisme inclusiu i accessible independentment de que una persona tinga o no algun tipus de discapacitat física, sensorial, psíquica, cognitiva, i que puguen gaudir dels productes i serveis que composen l'oferta cultural del municipi, l'oferta cultural, la turística, d'una manera més còmoda, segura i autònoma. I també, per, com dir, i ser reconeixement nacional per la senyalítica turística adaptada que han sigut capaços de posar en funcionament. I compromís turístic per a Camins dels Dinosaures. Són molts les troballes de dinosaures que tenim tant en la província d'Alacant, de València, de Castelló. Nosaltres, evidentment, ens centrem, ja són els Premis Turiscope Castelló, en la nostra província, i des de Turisme Comunitat Valenciana s'ha aconseguit fer una plataforma, un web, on es mostren els punts on es pot visitar. I realment sorprèn els que tenim a la nostra província, perquè molta gent pot pensar en Cinc Torres, pot pensar en Morella, però Vallivana ha sigut l'últim que s'ha inaugurat, Ribesalbes, Onda, en el Museu de Ciències Naturals, el Forcall, Sant Mateu també té una exposició privada de dinosaures, en fi, que tot el món paleontològic de les tres províncies, i especialment de la nostra, està recollit, està junt, s'expressa, es pot veure, es pot visitar a Camins dels Dinosaures de Turisme Comunitat Valenciana. Per tant, els 10 guardonats, el dilluns 30 de maig, 8 de la vesprada, a el nou espai que ha creat la nova terrassa de l'hotel NH Turcosa del Grau de Castelló, seran Bambando Turisme i Experiències a la promoció turística de la ciutat de Castelló, Magnanimous Rural Rooms al desenvolupament turístic, Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher a la difusió turística, la ruta 99 de la Agenda Valenciana Antidespoblament, el Premi Turiscope Castelló a la dinamització turística, Destileries i Bodegas Carmelitano al valor excepcional, Fira d'Oficis de Benassal al turisme cultural, Publicom Esports Events al turisme esportiu, Turisme Vinaròs al turisme inclusiu, el Museu del Poet al turisme religiós i Camins dels Dinosaures al compromís turístic.
Ahí estarem el dia 30. Raül Puigol, moltes gràcies per fer aquest anunci.
A la gent que col·labora amb nosaltres.
Viajamos este fin de semana hasta un espacio especial natural y que está de aniversario. Y es que durante este mes de mayo se cumplen 20 años desde que se inaugurara la Vía Verde de Ojos Negros, la más larga de España. Y para ello se va a conmemorar en el tramo que nos afecta a nosotros, ahí en el Alto Palancia, aquí en la provincia de Castellón, con numerosa actividad en muchos de los municipios que disfrutan de este camino histórico, que antes era ferroviario, pero acá se puede disfrutar a pie o en bicicleta. Muchos actos que se han preparado y que nos lo va a comentar ya justamente uno de los organizadores, Juan Barrachina. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Además te cogemos en pleno epicentro, ¿no?, de la Vía Verde.
Sí. Sí, estamos aquí a pies del Ragudo, en la Vía Verde de Ojos Negros, y vamos a hacer una excursión con un grupo de unos 60 chavales de un instituto que viene de Valencia. Y nada, pues mira, aquí me has pillado.
Pues 20 años ya de una vía que yo creo que ya se ha cogido como ya una de las principales, incluso te podría decir, del territorio nacional dentro de este mundo de las vías verdes.
Efectivamente, Alberto. Es una vía de la, dicen, la más larga de España, evidentemente, porque tiene más de 160 kilómetros practicables 100% en bicicleta, incluso en silla de ruedas y caminando. Y ahora, como tú decías muy bien, se cumple el 20 aniversario. Se fue en el año 2002, en mayo de 2002, cuando se inauguró en Barracas. Y ahora vamos a hacer una conmemoración en Jérica. Vamos a hacer una exposición, vamos a hacer una serie de presentación del nuevo proyecto para hacer la conexión con la Vía Churra, es decir, el tramo que falta de enlace con la Vía Churra, pues dentro de un año se supone. Aparte, pues vamos a hacer, ya ahorita digo, la exposición esta con personas que trabajaron en el antiguo ferrocarril, su testimonio oral. Haremos también una pequeña exhibición de todo lo que se puede hacer aquí estos días. Ya te digo, el 21, que es el sábado, haremos una excursión también desde Jérica hasta Altura. Nah, son 12 kilómetros. No es muy largo, pero bueno, está interesante, pues un tramo muy bonito dentro de lo que es Jérica hasta Altura y un tramo precioso. Y luego ya el día 22, domingo, haremos también otra ruta de por Altura, pero para ir a caminante. Ya es un fin de semana pues bastante completo.
Y un fin de semana, como bien has dicho, disfrutable de todas las maneras y disfrutable también, sobre todo este acto del domingo, también para toda la familia, porque al final hablamos de una ruta que eso que la puede practicar todo el mundo.
Sí, sí, eso es. Las vías verdes son accesibles para todo el mundo. Por su desnivel, porque es un 1%, por su seguridad, porque son vías que están prácticamente segregadas al tráfico motorizado, su señalización, pues toda está señalizada con sus carteles, sus kilometrajes. La vía verde Ojos Negros es una de las vías más posibilidades tiene. El único fallo para mí, y eso lo quiero decir, es que tenemos un ferrocarril paralelo a la vía y tenemos un problema que solamente hay dos trenes al cabo del día y no paran en todas las estaciones que me gustaría que pararan en Barracas. Entonces, sí, es una vía verde que es la más larga, pero todavía le faltan unos servicios. Y de eso queremos hablar, que dentro de un año, por ejemplo, podamos decir que es la vía verde más larga y la que mejor servicios ofrece al usuario. Que todavía le falla un poquito, porque, mira, estamos ahora en un edificio ferroviario de Pillas, en el Rabudo, en una casilla, que se supone que la van a rehabilitar. Yo dispongo de otra casilla como gestión en Jérica. Y hay una estación también en Barracas que también está cerrada. Entonces, el único edificio que hay en toda la Vía Verde es el que gestiono yo, en la casilla Santa Bárbara en Jérica. Desgraciadamente, es un problema este. Suponemos o esperamos que dentro de un año ya pueda estar la cosa mejor.
Pues esperemos que así sea, que ayude todo ello. De momento, lo que tú sí que habrás visto, Juan, que en 20 años esta vía casi que ha sido uno de los puntos que ha ayudado a revitalizar, sobre todo turísticamente, llegada a visitantes, una comarca como es la del Alto Palencia, que parece un poco como la olvidada en la provincia de Castellón.
Sí, es verdad. Hay alojamientos rurales, hay restauración, no están a pie de vía estos alojamientos, están próximos, porque hay que decir que el antiguo ferrocarril minero, del que se inauguró en el año 1907 y que llegaba desde las minas de Ojos Negros hasta el puerto de Sagunto, 207 kilómetros hay desde las minas, este ferrocarril pues, y esta vía verde pues no tiene pasajeros, es decir, no era de pasajeros, de mineral de hierro. Luego no pasaba muy próximo a las poblaciones, por así decirlo, a las subía las poblaciones. Ese es también un pequeño fallo, pero bueno, a poca distancia tenemos alojamientos. Y ya te digo que tienen aquí una potencialidad y cada vez hay más alojamientos y esperemos que vaya para adelante.
Pues esperemos que vaya para adelante. De momento, como decimos, a disfrutar este fin de semana. Sí que el acto del viernes en Jérica no requiere inscripción, sí, pero para sábado y domingo sí que importa inscribirse, ¿no?
Sí, aunque es más que nada para controlar el número de personas que vendrán el sábado y el domingo. pero yo creo que como están dando que va a hacer mucho calor, entonces puede que se retraiga alguien y prefieran irse a la playa y a la piscina. Pero bueno, esperemos que... Bueno, tú le equipas bien, son cortas, son rutas cortas, ¿no? Ya son 12 kilómetros en bici y 4 kilómetros andando. Mira, se me olvidó también comentarte que la ruta de bici del sábado vamos a hacer una pequeña plantación en Navajas, porque la idea es parar en un determinado punto, que es una antigua cantera, y queremos rehabilitar, o más que nada, más que rehabilitar, es revitalizar. Y vamos a hacer una plantación simbólica, eso sí, porque ahora no es época para plantar, pero sí que es algo como poner la primera planta, no la primera piedra, sino poner la primera planta, y amadrinar un arbolito, amadrinar, digo, porque apadrinar, no, amadrinar, porque el padre pone la semilla y se va, pero la madre queremos que amadrinar, porque queremos que los chicos que pasen por allí, por la vía verde, vayan poniendo agua, sobre todo ahora que ya viene el calor, de vez en cuando rieguen esas plantitas que vamos a hacer el sábado por la mañana.
Pues será un recuerdo muy bonito de lo que va a ser estos actos por el 20 aniversario, que también, justamente relacionado, tenéis el segundo ecocine rural y de medio ambiente también ahí en altura el sábado.
Sí, se me olvidaba. Pero otras actividades que vamos a hacer, cuando hagamos la ruta, llegaremos a la Cartuja de Cris, allí hay un festival de cocina con la temática medioambiental. Habrán ponencias, habrá también algunos talleres para el público infantil y una serie de conferencias y actividades, si el calor no nos lo impide, porque como están diciendo que va a venir tanto calor, bueno, ahí tenemos un espacio con carpas que espero que todo el mundo que vaya allí lo disfrute.
Pues esperemos que el calor frene un poco y que se pueda disfrutar de aquí. También mandamos esa invitación a que la gente, ya sabe, desde este viernes hasta el domingo, con esos actos por el 20 aniversario de la Vía Verde en Ojos Negros, en Jérica, en Navajas, en Altura, con muchas propuestas. Pues Juan Barrachina, desde la organización, gracias por explicarnos todo lo que vais a realizar ahí por este 20 aniversario, y esperando eso, que el tiempo respete y que todo el mundo lo pueda disfrutar de este aniversario de la Vía.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Hasta otra.
Y continuem el viatge per la província i el fem ara anant-nos fins a la comarca dels Ports. Ja ho venien comentant aquestes últimes setmanes, que tenien visites guiades primaverals, se podria dir, a Herbers, al seu castell, al castell del Baró d'Herbers. Ens ha sorprès perquè han ampliat una data. Este dissabte també se podrà visitar, fer esta visita guiada, com diem, al castell del Baró d'Herbers, i en volem veure... Suposo que haurà anat bé, que la gent s'està apropant, i volem saber més sobre aquesta instal·lació, aquest edifici històric, que també el van rehabilitar fa no molt. Anem a contactar la que és la seva primera tinent d'alcalde i regidora de turisme. Gemma Cuella, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com diem, molta expectació pareix que tinga, no? Vau anunciar aquestes visites guiades i ara heu ampliat fecha per aquest dissabte.
Sí, bueno, justament, la fecha d'este dissabte ha coincidit que l'hem ampliat perquè tenim una visita d'un grup que estudia la biodiversitat de la comarca, i van dir que venien i que estaven interessats i van decidir ampliar la data perquè el puguem visitar. I vam aprofitar, no?, una mica. I, bueno, les visites sí que estan tenint prou d'èxit des que ho vam començar a fer el 2020, que no havia estat mai obert al públic, però estan tenint prou d'èxit.
I tot això d'un edifici, com diem, un edifici històric de la localitat i que a més la rehabilitació i neteja de tots els voltants també la vau culminar fa ben poquet.
Sí, bueno, la neteja, sí, lo que és el pati d'armes se acabaria la restauració fa igual 3-4 mesos, i bueno, sí, està en constant restauració perquè és gran i té molt exterior i està en constant manteniment i restauració. I el que li queda encara.
Encara li queda, però de moment, si s'ha fet aquestes visites, que ja sí que se podrà almenys gaudir de gran part de lo que és aquest edifici històric.
Sí, l'edifici se pot visitar en el 100% pràcticament de la seva totalitat. El que passa és que, clar, hi ha encara moltes actuacions que s'haurien de fer per a millorar i restaurar, però bueno, la visita es fa per tot l'edifici.
I aquest castell del Baró d'Herbers, que sí que mostra un poquet el que ha sigut la evolució, no? La història de la localitat des de la Gran Mitjana fins ara, de tot el que s'ha pogut viure i s'ha viscut des d'aquesta època.
Sí, que ara no es pot, només se veu una part, però per exemple se veu una part de la muralla que baixava i tancava part del poble, i no, ja t'he dit, no es veu en la seva totalitat perquè el poble s'ha anat refent al voltant, però se pot veure part d'ella. De la muralla antiga de esta època, sí.
I tot això, diem que és el gran espai disfrutable o turístic d'Herbers, però encara teniu moltes més coses i sobretot teniu, estant on esteu, tot un voltant mediambiental, natural, espectacular.
Sí, a veure, arquitectònicament pues, hi ha algunes cases més i després també, per exemple, per visitar turísticament també es fa juntament en el castell el Museu Etnològic, però bueno, això ja són coses més vistes, no? I el que està clar que sí, que l'entorn natural pues, és més, algo més únic i més, de més interès a la localitat.
I el que no sé si haureu notat, perquè una de les novetats que heu tingut aquest any, que a més va ser en unes setmanes, li anem a entregar aquest Premi Turiscope Castelló, és la Ruta 99, on vosaltres formeu part. No sé si des de que se va iniciar aquesta aposta per donar a conèixer aquests pobles més xicotes de la Comunitat Valenciana, esteu notant també que vos arriba més gent a Herbers?
Sí, sí que
s'està
notant. Hi ha bastantes, sobretot els caps de setmana, hi ha gent que ven moto, també entre setmana. El que passa que precisament et trobes en la, una mica en la d'això, no? De que ara ve més visitants, però, claro, la infraestructura del poble és la de sempre. I molta gent, per exemple, demana per visitar el castell, però nosaltres no tenim personal per atendre el centre obert. Entonces, només fem esta visita mensual guiada i ara millor hi ha gent que ve entre setmana o ve el cap de setmana que no es fa la visita. I trobem una mica això, que pot ser hi ha més gent que demanda d'aquestes coses, d'aquestes visites, i no les podem acabar oferint.
Pues de moment, si tocarà estar pendent d'això, de xarxes socials, de vostra informació, de veure quan podem fer aquestes visites guiades. De moment, has dit que ja era el grup per aquest dissabte, però si algú se vol apuntar, encara està a temps?
Sí, encara està a temps d'apuntar-se.
Doncs ja
a través del formulari d'inscripció que està a les xarxes socials i tal.
Pues ja sap la gent, si vol disfrutar d'aquest castell del Baró d'Herbers, té esta nova oportunitat aquest dissabte, que en aquest formulari que el pot omplir a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Herbers. Doncs Gemma Cuella, gràcies per explicar-nos tot el que esteu fent ahí des d'Herbers, de tot aquest impuls que esteu donant turísticament al castell del Baró d'Herbers, i esperem això, que arribi l'ajuda per acabar de completar aquesta restauració d'un edifici singular i emblemàtic en la localitat i en la comarca dels Ports.
Molt bé, moltes gràcies.
I ara sí, passem a l'actualitat, que passa primer de tot per Almedíjar, perquè ha acollit durant aquests últims dies el rodatge de la nova temporada de 4 del programa Volando Voy, de Jesús Calleja. Un programa que serà el primer que dedica la Comunitat Valenciana a aquest muntanyer i que també ajudarà a mostrar aquesta zona rural de la província de Castelló. Per ahir ha estat sobrevolant també el seu helicòpter i també ha rebut la visita, per exemple, de la diputada provincial de Turisme, Virgínia Martí. Destaquem, justament que parlem de vols, que l'aeroport de Castelló, junt al Club de Producte Introduction Castelló i l'aeroport de Budapest, han acordat la realització d'una iniciativa conjunta destinada a promocionar la connexió aèria Castelló-Budapest, que arranca el proper dia 1 de juny. Una ruta que estarà en marxa fins al 26 d'octubre i, entre altres coses, se va promocionar en els seus canals de difusió de l'aeroport, la destinació Castelló i la seva oferta hotelera, incloent el sorteig d'estances en establiments de la província facilitades per Introducing Castelló. Anem de presentació, Sara. Comencem a Vinaròs, que ha presentat la seva candidatura per aconseguir un pla de sostenibilitat turística que suposaria una inversió de 3 milions d'euros per a la localitat, tot això dins dels fons europeus Next Generation, i un pla que portaria endavant 35 projectes. Destaca la rehabilitació urbana i millora dels pluvials dels carrers Sant Pasqual i Mare de Déu del Remei, també l'instal·lació de panels fotovoltaics al mercat municipal per a reduir la despesa elèctrica, la restauració del molí de Noguera, la rehabilitació de la façana de l'auditori municipal per a recuperar la policromia original, la millora de la senyalització turística o la dotació d'equipaments per al centre d'interpretació turística Cotxera de Batet. El mateix camí porten a Morella, ja que el seu Consell de Turisme ha presentat el nou Pla Estratègic de Turisme 2022-2024. En aquest cas, en 34 accions a desenvolupar durant aquests dos anys i potenciar els grans atractius de la ciutat, com la gastronomia i la cultura, i també reforçar aquells amb potencial com són el patrimoni natural i paisatgístic. Anem a Peníscola perquè la seva regidoria de platges ja ha convocat l'òrgan gestor de les platges, com sempre se sol fer abans de l'apertura de bany, i ja es preveuen diverses accions, com per exemple la millora de serveis immobiliaris a les platges i també l'aposta per la inclusió. Concretament, s'està millorant el punt accessible a la platja nord, s'han renovat ja el plat de dutxa, el bany, l'il·luminació, les passarel·les, la rampa, els avisadors i els serveis d'alerta per a usuaris. A més, s'espera rebre en els propers dies l'autorització de costes per a l'instal·lació del punt accessible a la platja sud, un nou mòdul d'atenció a persones amb mobilitat reduïda i que necessita el bany assistit. Tenen bona notícia a Nules, ja que tenen per fi la titularitat de la Villa Romana del Benicató, un jaciment arqueològic de gran rellevància a la província del que era titular la Diputació. Comencem a preparar-nos per a lo que ve la setmana que ve a Vila-real, i és que serà del 26 al 29 d'octubre Esport, i ja s'ha presentat lo que serà el congrés, que tindrà concretament lloc els dies 26 i 27 al Molí del Terme, i dins d'aquesta fira, i que perseguís crear sinergies entre les empreses i institucions del sector turístic i esportiu de la província i conèixer experiències d'èxit en el sector en altres localitzacions. Les inscripcions ja estan obertes al web turesport.es amb dues possibilitats d'assistència presencial o en línia. Destaca la participació en aquest congrés de gent i esportistes com Roberto Bautista, Sebastià Mora, David Casinos o Pau Torres, o també la presència del president de la Diputació, José Martí. Ara el detall e innovador que ens porta al grup IMK Innovació en Màrqueting de la Universitat Jaume I, que ha iniciat una sèrie d'experiments amb robots socials que tenen com a objectiu analitzar la percepció que tenen els clients d'Hospitality respecte a aquests serveis, per així donar un valor afegit que puga aportar aquests robots al sector del turisme. Les proves pilots s'estan fent en establiments dels hotels Intour, concretament han començat aquesta mateixa setmana l'hotel Intour Palacio San Martín de Madrid, i durant 3 setmanes estarà ahí Nairobi, que és un robot d'aparença humana que interactuarà a l'entrada de l'hotel amb els clients, i al finalitzar la interacció també es farà una enquesta per a conèixer la seva percepció respecte al servei. Durant la segona setmana se repetirà l'experiència amb un robot que té aparença robòtica i que se diu Tokyo, mentre que en la tercera no n'hi haurà robots per atendre una mostra de control. Està previst fer un segon experiment d'aquest projecte del 4 al 17 de juliol a l'hotel Intour Orange de Benicàssim, el que repetirà el mateix procediment en aquests dos tipus de robots. I ara sí, anem amb l'agenda del cap de setmana, que arriba marcada pel Dia Europeu dels Parcs Naturals, que se celebra aquest dissabte i que fa, pues, això, que s'han convocat diverses activitats a tota la província. Comencem al Prat de Cabanes Torreblanca, que tenen demà a les 10, a Missida en el Centre d'Interpretació de Torre la Sal, descobrís els colors del Prat, un itinerari ornitològic interpretatiu per a conèixer les aus que ara se'n troben en fase de cria. Demanen portar roba i calçat de camp, gorra o barret, esmorzar i aigua, i també recomanable portar prismàtics. També tindran alguns allí per a deixar dins del Centre d'Interpretació. També tindrem activitat al Parc Natural de Peñagolosa, que és, concretament serà el diumenge. Serà una ruta pels boscos del Peñagolosa. Destaquen des del Parc Natural que després de l'hivern plantes i flors renaixen en el sol primaveral per a conèixer els mil colors que tenyeixen el Peñagolosa. En aquesta ruta és necessària inscripció prèvia a parque-peñagolosa@gva.es o al telèfon 964-760838. Sí, serà del Centre d'Interpretació del Parc Natural de Peñagolosa, del que és conegut com la Casa Forestal. I també tindrem visita al Parc Natural de la Serra d'Irta, dins del seu cicle pel 20 aniversari. Serà el dissabte amb la ruta interpretativa Un passeig per als 5 sentits. També tindrem excursió guiada el dissabte a partir de les 9:30 a Almassora, concretament per observar les llagunes de la desembocadura del Millars. El lloc de trobada serà a les 9:30 a la depuradora. És recomanable portar prismàtics, protecció solar i aigua, i a més se disposarà d'un telescopi. Les persones assistents rebran com a obsequi una guia d'aus de butxaca. A Onda tenen el dissabte visita teatralitzada al seu castell de les 300 Torres. Serà a partir de les 6 de la vesprada. Recordem també que a Rossell, des d'avui fins al diumenge, tenen una nova edició de la Fira de Sant Josep. També tenim per al diumenge a Cabanes, la última de les visites teatralitzades d'aquest mes de maig, que s'adentrarà en el passat més medieval de la localitat per a descobrir l'història de la població. Arrancarà a les 12 del migdia a la plaça dels Hostals. També per al diumenge a les 10 a Nules tenen ruta guiada als blocaus de la Guerra Civil. Està organitzat per Arqueocas. A la capital, el Castell Vell organitza aquest dissabte i diumenge les primeres jornades de recreació històrica General Castulonis 1233, una oportunitat per a conèixer la història medieval de l'assentament inicial de Castelló. Un viatge al segle XIII amb demostracions d'oficis, tallers d'arqueologia o la recreació d'un campament militar, entre altres coses. A Borriol també tenim visita guiada el diumenge a partir de les 10, coincidint amb la Turisinfo, Ruta dels Vestigis de la Memòria. Destaquen, o se voldrà destacar, tots aquests jocs vinculats a memòria històrica per esdeveniments ocorreguts entre l'esclat de la Guerra Civil i la fi de la dictadura. A Montanejo se recorda que seguissin durant aquest mes de març les visites guiades per a conèixer l'edifici modernista de Villa Purificació. Se arranquen a les 4:30, se poden reservar places, que on també se visitarà l'Almasara. I tanquem Alcalà de Xivert al Cosebre, que tenen doble cita este dissabte. Per un costat, tenen una jornada divulgativa respecte a les troballes que durant 10 anys s'han localitzat al jaciment arqueològic situat junt a l'ermita de Santa Llúcia i la seva repercussió a nivell acadèmic i d'investigació. I també, demà a les 12, tenen la visita guiada, la herència del temple.